Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
I ara, com fem tots els dilluns, a aquesta hora és parlar de sexe. Laura Clotet, bon dia.
Bon dia.
Preparada?
Preparada.
Ens queden poquetes setmanes, eh?
Ai, la recta final, ja arriba l'estiu i amb la calor, aviam què fem.
Pujar les temperatures i nosaltres haurem de carregar piles.
Segur.
I els nostres oients també, com sempre, que s'animin, que preguntin, que envin també doncs, a un text amb la seva pregunta, amb la seva consulta. Com sempre, doncs recordem a quin telèfon.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86 678 77 56 86.
Doncs vinga, la primera pregunta.
Hola, bon dia, sóc Maria. Si m'agrada una cosa d'un xic rara pel que fa a sexe, com ho demano?
Bueno, el que és important és que no hi ha res que sigui raro, no? El que és important és que el que a tu t'agrada potser és algo que es parla poc o pot ser més o menys convencional, però el primer que hauríem de fer és no tatxar-ho de raro, perquè si ja tatxem de raro algo ens costarà molt més de demanar-ho que si pensem que és algo que ens agrada a nosaltres i que podem trobar aquella altra persona qui també li agradi, no? Quan ens agrada una cosa en sexualitat, l'important a vegades és només trobar qui és l'altra persona que li agrada el mateix que tu. I quan trobes aquesta persona deixa de ser raro aquest el que sigui, no? L'altre dia ens preguntaven per fetichisme de peus, fetichisme de xelles, no? Bueno, doncs són coses que a algú li poden semblar rares, però si les dues persones ja estan d'acord, deixen de ser rares i passen a ser pues, un joc sexual absolutament vàlid, amb el qual el que és important és ser sincer, entendre que el que a tu t'agrada, t'agrada i ningú t'ho pot discutir i a partir d'aquí proposar-ho. Mira, a mi m'agrada això i proposar-ho des del jo. A mi m'agrada això, a mi m'agradaria provar. I a partir d'aquí, si és des del jo, ningú et pot qüestionar, no? Vull dir, quan algú diu jo, a mi m'agrada això, ningú et pot qüestionar si això és cert o no. Que a tu t'agrada no és qüestionable, no?
Exacte, i també fora etiquetes, no? La normalitat, què és la normalitat?
La normalitat és un número estadístic que serveix per equivocar-se, no?
Poc totalment, més. Totalment, jo crec que sobrevalorada, també moltes vegades la normalitat.
Així és que jo animaria molt aquesta noia, que sigui el que sigui aquest raro que ni tan sols s'acaba d'atrevir a preguntar, que realment ho llanci a la seva parella, fins i tot et diria que ho escrigui, no? A vegades dir m'agrada no sé què i ho escric, com quan érem petits que ens feien escriure les frases 10, 15, 20 vegades, això m'agrada, normalitzar-ho ella, que ella normalitzi que el que li agrada està bé i un cop per ell estigui bé, li serà més fàcil comunicar-ho.
Clar, aquest és el primer pas, no? Un cop una doncs, està totalment convençuda, és més fàcil expressar-ho, que a vegades costa, eh? S'acaba gairebé la temporada i ens adonem que a la gent li costa parlar de sexe.
A la gent li costa i sobretot quan sortim del que és més convencional, no? Realment és veritat que en el programa hem intentat, no?, trencar molt això de la normalitat, però és veritat que quan la gent li surt de lo més convencional o de pràctiques ja no diferents o això, no? Bueno, fetitxes diferents, bueno, estem en aquest punt de, ostres, i això, si no és normal, com? Bueno, doncs és que el primer que hem de fer és això, tot és normal.
Doncs vinga, anem a la segona pregunta.
Hola, a mi em passa una cosa que quan una cosa no m'agrada o no em ve de gust, no sé com dir que no, o no sé com posar els límits. Com ho he de fer?
Mira, estem com just al contrari de la primera, no? I una mica jo us diria que és la mateixa pregunta. És a dir, igual d'important és saber que m'agrada i demanar-ho que saber que no m'agrada i saber dir prou, no? I realment el que ens passa és que per aquesta complença de l'altre no ens atrevim a dir això no, o fins aquí, o, bueno... Hem de parlar-ho si pot ser en fred, si sabem que és algo que es repeteix habitualment en les nostres relacions, potser el moment no és en calent, sinó ja en fred, dir, mira, és que m'agradaria parlar d'aquest tema, perquè si hem d'esperar que l'altre ja tingui intenció de començar, per nosaltres parar, és més difícil, i a vegades és més fàcil fora de context dir, escolta, mira, que a mi m'agradaria parlar amb tu d'una cosa, mira, quan comences a fer això, a mi això no m'acaba de convèncer, i a partir d'aquí val la pena que mirem una mica com ho pot dir, no? Però que treballi molt, molt el dir que no. Jo, com a tasca d'estiu, no?, en aquesta senyora, li proposaria que es proposi dir que no un cop al dia, amb qualsevol tonteria, no? des de... És igual, no? Vols avui anar a peu? No. Vull... T'acompanyo? No. O qualsevol xorrada, eh? Et fa falta més sal? No. O sigui, que practiqui dir que no en coses quotidianes, perquè no estem acostumats a dir que no i ens costa molt. Llavors, de mica en mica, que vagi practicant a dir que no, com a mínim un no al dia, a veure com arribem al setembre.
Exacte, que practiqui, segurament després quan digui que sí, ho gaudirà també molt més.
Això segur.
Com trencar la monotonia?
Bé, aquesta pregunta és molt genèrica, la devem haver contestat unes quantes vegades durant tota la secció.
Però crec que igualment, però sempre, no? La monotonia sempre, malgrat que no ens agrada sempre,
sí, aquí,
falta de presència.
De totes formes, sí que és veritat, no?, que quan parlem de monotonia i de rutina, penso que el primer que hem de fer és entendre que té una part positiva. El fet de tenir una rutina et dona seguretat, el fet de tenir una monotonia, encara que... donem aquest aspecte pejoratiu, però és el que ens dona la seguretat d'aquella persona se'n va però tornarà, que aquella persona hi és, que en un moment donat tenim algú al costat, i aquesta monotonia ens dona aquesta seguretat. O sigui que tot el que té no és dolent, el que sí que a nivell sexual a vegades hem de trencar, però no per trencar-la com a norma de transgressió, sinó perquè hem de fer coses diferents, no? Si una cosa ens va molt bé, ens va molt bé. Si a mi m'agrada molt l'arròs a la cubana, jo puc menjar arròs a la cubana cada setmana, no passa res. Però de tant en tant sí que està bé fer-nos una paella, no? Però a vegades també hi ha gent que la monotonia no l'accepta per res. O sigui, és cada dia coses diferents, no?
I em penso que... I més en aquesta societat, no, Laura, potser?
Estem en una societat de consum on les coses quan ens avorreixen les tirem, quan una cosa ens avorreix la deixem de fer, i potser també hem de donar-li aquest valor, no? Perquè si tu tens una pràctica que t'agrada i que et fa disfrutar, està bé que s'ha de trencar la monotonia de tant en tant amb d'altres coses, però tampoc hem d'oblidar aquestes pràctiques que ens funcionen i que ens han fet gaudir, no? I a vegades trencar la monotonia, sobretot amb relacions de més llarga durada, senzillament és recuperar aquelles coses que fèiem al principi que hem deixat de fer. Perquè moltes vegades hi ha moltes parelles que al principi els hi funcionaven moltes coses, però que sí que han anat simplificant i deixant quatre cosetes. I a vegades trencar no és fer coses molt rares o molt diferents que no haguem fet mai, sinó dir, ostres, què fèiem al principi que no fem ara? I potser és anàvem al cine i no hi anem, perquè ara amb els nens anem a veure pel·lícules de dibuixos animats i hem deixat de veure pel·lícules de terror. Doncs bueno, això ja és trencar la monotonia. I a vegades trencar-la recuperant aquestes coses de l'inici, que és quan hi havia adrenalina i quan anàvem bojos un per l'altre, són molt més útils que provar coses noves amb l'angoixa de les coses noves. Que a vegades la monotonia sempre la pensem, no?, amb coses noves. I a vegades recuperar les velles dona molt i molt de joc.
Tan fàcil quan ho expliques i després a vegades que és difícil, no?, en el dia a dia aplicar-ho.
Hola, em dic Mireia i voldria saber com fer l'helicòpter però no aturar-me, saps? Tinc un problema en que a l'hora de fer l'helicòpter, vull dir, no acabo de donar la volta del tot.
Bueno, la veritat és que la postura de l'helicòpter és una de les grans postures, no?, jo penso que sobrevalorades, no? De totes formes, en el món...
Potser seria interessant que expliquessis, no?,
quina és. Us explico la postura d'helicòpter més convencional i que, a més, jo penso que és fantasia de moltes parelles i, sobretot, penso també, no?, d'una part de persones amb pene. I després us explico un helicòpter que no els agrada tant a les persones amb pene, però que la veritat és que també es diu helicòpter, així que cuidado amb el que demanem. Així és per començar a dir-vos que la postura de l'helicòpter, com més convencional, és que... la persona, en aquest cas que té pene, està estirada, amb erecció, i l'altra amb cuclilles, la vagina està dins, amb una penetració, i en aquest, si té vagina, o podria ser un helicòpter anal, si l'altra parella o és sexe anal, o l'altra parella també és un noi, la història està en que aquesta penetració no es perd, mentre la persona va donant tota la volta, movent els peus així a poc a poquet, no?, amb cuclilles, sense que la penetració es perdi, no?, per donar aquesta sensació de rotació sobre el pene. Evidentment és una postura que si algú intenta posar-se de cuclilles i donar una volta de 180 graus amb un eix sense ningú a sota, ja és complicat. Si és que imagineu-vos amb algú a sota, que els peus han de pujar i baixar per sobrepassar un tronc, dos cames, realment s'ha de ser molt contorsionista i és complex.
Clar, tenir molt equilibri i força, també estic pensant.
I també depèn,
no?,
una mica del lloc. Possiblement, si algun consell se'n pot ocórrer, el primer que el consell és que si no et surt no t'hi matis gaire i busquis una altra postura. Però si realment ens en volem sortir, penso que una de les primeres coses que em ve al cap és que fer-ho sobre dur. Potser és millor estirar-se a terra amb una alfombra que fer-ho sobre un llit, que a més les molles fan que desequilibris més. L'equilibri sempre és més bo sobre terra dur que sobre tou. O sigui que potser el primer que hem de fer és canviar el lloc. I si no, seguir practicant, si els hi ve de gust, no? I l'altre helicòpter que agradarà menys, però que penso que ja que ha sortit és com molt divertit, en món així és menys convencional, com dèiem abans, no? Fer un helicòpter és agafar una corda amb un diàmetre d'un centímetre, una coseta així, i enrotllar el pene del noi des de la base fins a la punta, molt amb la corda molt prima, com si volguessis forrar amb la corda el pene, i llavors tibes de la punta i el que fa l'helicòpter és el pene, saps? Mentre es mou. Llavors també és molt divertit, si voleu provar, si us en surt un, sempre es pot sortir l'altre d'helicòpter, vull dir que tot és qüestió de canviar d'helicòpter, que les coses girin.
Exacte, i anar volant.
Bon dia, sóc la Sara. M'agradaria saber, per jugar amb el tema de la cera d'espelmes, si serviria qualsevol tipus d'espelma. Gràcies.
Bueno, la veritat és que el joc amb calor, amb ceres d'espelmes, com molt més comú del que sembla, i hi ha pel·lícules en les que molt de moda amb les que ho hem pogut veure. Sí que és important que tinguem en compte el grau de temperatura de fusió de la cera que utilitzem, no? En aquest cas, totes serien vàlides, entre cometes, sobretot depenent de la tolerància a la calor o de l'objectiu. Per gent que sigui molt poc de calor i que no estigui jugant amb jocs de dolor, jo potser us diria que el millor que es pot fer és comprar ceres, espelmes d'aquestes que es venen en botigues eròtiques, que no són ben bé de cera, sinó que es converteixen en oli de massatge, no? I que l'oli està calent, però el punt de fusió és una temperatura agradable que no arriba a cremar. Que volem ja jugar més amb calor, tindríem les de més de cera d'espelma de tota la vida, les naturals de cera d'abella, que aquestes cremen molt, o sigui que si juguem amb cera d'espelma d'abella ha de ser perquè ja sabem que ens agrada el joc i podem arribar a fer cremades, amb la qual també recomanaria jugar a certa distància, tirar la cera de distància. Com més amunt tirem la cera, més temps té de refredar-se en el camí que si la tirem molt a prop de la pell. I llavors teniu totes les espelmes més fàcils de trobar avui en dia, que són d'altres materials i que la punt de fusió és per sota del de cera natural. O sigui, en aquest cas potser us diria siguem menys naturals i qualsevol espelma ens pot ser útil. I sempre això, començar de molt amunt, que tingui temps de refredar-se i anar disminuint la distància si a la persona li agrada, i tenir en compte que hi ha risc de cremades. Si ens cremem i és una cremada petita, es cura a domicili, i si cal, perquè hem tingut una pràctica desafortunada, a consultar per una cremada, es consulta perquè no passa res.
Es pot excitar algú sense tocar-lo amb les mans?
Sí, de fet, es pot excitar algú solet, vull dir, només pensant, l'òrgan sexual més potent és el cervell, o sigui que una persona es pot excitar pel que dius, pel que veu, o senzillament perquè sí, vull dir, sense fer absolutament res, no? També és veritat que hi ha gent que practica tantra i que arriben inclús a tenir orgasme sense tocar-se amb les mans, amb la qual cosa tot és un tema de practicar, de control de respiració i de posar-se a fer proves, no? Però és veritat que hi ha gent del món del tantra que tenen sexe, inclús orgasmes, sense tocar-se i sense contacte físic amb una persona o amb l'altra. O sigui que tot el poder està en la ment i en conèixer-nos a nosaltres mateixos, segur.
Doncs encara ens queden algunes preguntes més. Vinga, anem a la següent.
Hola, sóc l'Encarna i voldria saber què li haig de dir a la meva filla de 7 anys i mig si ens enganxa, si ens enxampa allà practicant sexe a la cuina, a sobre del marbre de la cuina.
Bueno, la teva filla no sé què li hem de dir, ara ho intentem. El que t'he de dir a tu és que no és un espai en el que puguem definir com a íntim, és a dir, que tot el tema que hem parlat moltes vegades, no, d'espai íntim, jo li puc dir a la meva filla de 7 anys si m'enganxa a la meva habitació, estàs en espai íntim, has entrat, i potser el que has vist no hauries d'haver vist, I evidentment l'únic que sí que hem de dir és que és un joc, que estem jugant, que ens estimem i que no ens estem fent mal, perquè a vegades hi ha gent que crida molt i els nens es pensen que ens estem matant i no és això, estem disfrutant i ens estem passant bé, i això sí que li podem dir. Però és veritat que hem perdut aquesta as a la màniga d'estar en una zona íntima, perquè clar, la cuina zona íntima, pues tampoc, no? Potser sí que hi ha hores de la nit que dius, els nens ja dormen, però llavors és estiu i tenen set i venen a la nevera i passen aquestes coses. Però jo penso que ens enganxin o no ens enganxin, el que és important és que ells entenguin que és un joc d'adults, que ho estem fent perquè ens ho passem bé, perquè ens agrada, perquè ens estimem, i que, bueno, que sí, que ens ha enganxat, doncs, bueno, no passa res i ja està, no?
Clar, parlar-ho, no?
Parlar-ho
amb normalitat, suposo que també segons amb quin moment et troben.
Sí, també
et
diria,
no?
Que potser...
Té molt a veure, que pots explicar.
Sí, també diria que potser si no pregunta no dona masses explicacions, no? Perquè, clar, segons en quin moment t'enganxa... Bueno, la veritat és que, bueno, també depèn de si normalment es va sense roba o amb roba per casa, no? Perquè si hi ha gent que ja habitualment va sense roba per casa, doncs, bueno, d'una abraçada està fent segons què, no hi ha tanta diferència per un nen petit, no? I si normalment anem amb roba i ens enganxa sense, mira, és estiu i podem dir que feia molta calor, però és veritat que, sobretot aquí, el que hem perdut és l'as a la màniga, estem en una zona íntima. Però fora d'això, estem jugant, ens estem passant bé, i el més probable és que digui, oh, quin fàstic, que és el que fan tots els nens fins als 10 o 11, i a partir d'aquí, quan els hi arribi l'edat, ja reprendran aquella imatge i entendran què fèiem aquell dia que ens van enganxar.
Exacte, ja no els hi farà tant de fàstic. Doncs vinga, anem a la següent pregunta.
Alguna frase suggerent per excitar o per induir al sexe?
Sí, tantes com vulguis, però sisplau, pregunta-li a la teva parella. Per què? Perquè això és molt important que estiguin en consonància el que ella vol sentir. Perquè si jo tinc una parella que per excitar-la li he de dir, és que em poses com una moto i em sento super bruta quan estàs amb mi i em fots mà i amb alguna més violent, fantàstic, però si jo per excitar la meva parella necessito que dir-li... Ai, carinyo de la meva vida, és que Jerricó de mel, pues evidentment la mateixa frase no val per les dues persones, amb la qual cosa el que sí que he de saber és quin estil té la parella a qui vull excitar i a partir d'aquí el moment també, no? La mateixa frase et funcionava en un moment i en un altre no. El que sí que demanaria jo és que siguéssiu sincers i si voleu demanar alguna cosa ho demaneu... I ja està, vull dir, ostres, mira, avui m'agradaria això, ostres, porto tot el dia pensant en tu, el que tu vulguis, no? I he pensat qualsevol cosa que sigui això, des d'he pensat en tu fins en ve de gust o m'agradaria, no té cap error, no? Mm-hmm. Però sí que vigileu molt, molt quan parlem d'excitar les parelles amb això, no? Fer servir frases malsonants o amb tacos o frases agressives en gent que aquest tipus de frases els hi provoca l'efecte contrari o els hi porta mals records, no?
Uh-huh. Anem acabant com hem començat, parlant de la importància de la comunicació a les relacions sexuals i afectives, no?
Sí, la veritat és que la comunicació és bàsica i la veritat és que aquesta pregunta alguna altra vegada n'havia caigut. I és cert que hi ha gent que li posa molt, pues això, frases malsonants, però hi ha gent que els destrempa molt. I a vegades no en parlem, fem servir frases que han funcionat amb la parella anterior, no? I clar... La liem molt. No podem pressuposar que una mateixa frase posarà a tothom, no? Ni de bon tros.
Quina seria la millor joguina sexual per començar?
Bueno, la veritat és que vam tenir la sort, no?, de fer en directe un programa on hi havia moltíssimes joguines i el que jo us diria és que pregunteu a la botiga, bueno, una botiga de confiança, no? Sobretot no anem directament a internet. I sobretot, què volem començar? No? Jo vull començar, vol dir que vull començar a experimentar quin tipus d'estímul m'agrada, si m'agrada la vibració, si m'agrada la succió, si m'agrada una altra cosa, o el que vull és començar un joc on la meva parella pugui intervenir i sigui una joguina per dos. O no, jo el que vull és una joguina per iniciar-me en el sexe anal, o vull una joguina, bueno, l'important és el... per a què vols la joguina, i a partir d'aquí buscar la que ens sigui més còmoda, no? Sempre buscar orientació, i el que sí que us diria, no?, i una mica que si el que voleu és un joc o una joguina, no?, per començar a introduir les joguines en el món de la parella, sí que us recomanaria joguines on la parella no se senti agredida, és a dir, evitem aquelles joguines que siguin competència directa amb l'òrgan genital contrari, no? Busquem joguines pues, que tinguin una funció, no?, com una vibració, que siguin petitones, o que realment no facin sentir malament a ningú, no? Per exemple, si tinguem una noia o una parella que té vagina i que té molts problemes de sequedat i la joguina que jo m'invento és una, o el primer que entra a casa és una nina inflable, pues home, possiblement estem fent un mal ús de la joguina si el que volem és que alimentar el joc de parella i que la parella flueixi, no? Si jo bueno, tinc una parella que té complexa de tenir-la petita i el primer que faig és entrar a casa un vibrador de 25 centímetres, pues probablement tampoc afavoriré pues que la parella entri a jugar amb aquesta joguina, no? Llavors, si és una joguina per dos, el millor és que aneu els dos a la botiga i decidiu de forma conjunta amb què comenceu. No intentem imposar res, perquè és quan estan destinades al fracàs les joguines i està en un calaix i no val la pena, no? I si és per tu sol o per tu sola, sense cap mena de problema, vas, busques i ja està, no? Senzillament el que un vulgui, i sobretot això, quin estímul vull, quin punt vull estimular, no? Si jo m'he de conèixer una mica, si jo sóc una persona molt clitoriana, que a mi el que m'agrada molt és el sexe clitorià, he de buscar un estímul clitorià. A partir d'aquí, quin tipus d'estímul? Pot ser succió, pot ser un tema més de vibració, puc buscar algo que faci una rotació, però sempre sobre clítoris. Per què? Perquè és la zona que jo estic intentant estimular. Si jo vull punt G, m'aniré a anar a buscar una joguina de punt G, una joguina que tingui certa curvatura a l'entrada, i a partir d'aquí també que vibri o que es mogui o que faci què, no? El que no té cap sentit és que jo sigui molt clitorià i em compri un dildo per fer una penetració de punt G, perquè no té ni cap ni peus, no? Amb la qual cosa, tinguem clar que ens agrada, i a partir d'aquí anem a la botiga i diem, mira, a mi m'agrada això. Com començo? I comenceu per algú d'una zona que us agrada. I a partir d'aquí ja provarem d'altres zones. Però jo com a primera joguina us diria, aneu a intensificar el que ja sabeu que us funciona. Perquè si jo, per exemple, no he trobat mai el punt G, però m'entesto en trobar una joguina de punt G, però no he trobat mai el punt G amb els dits, és difícil que a mi aquella joguina em sigui una cosa satisfactòria. Perquè entro en una meta, en aconseguir algo que no he aconseguit d'una altra manera, i la pressió que m'exerceixo és massa alta, no? Vull dir que anem a disfrutar, amb la qual comencem a disfrutar per coses que coneguem, tot i canviant una mica l'estímul o reforçant-lo, i si és per jugar en parella, que sigui absolutament comprada ja a gust dels dos i compartida, i sense por a posar joguines a qualsevol tipus de relació, perquè animen molt les relacions.
Clar, sense por, i com heu comprovat, mireu la Laura, tota la informació que ens dona com a experta, imagineu quan aneu a la botiga, a més avui dia, que hi ha moltes opcions, no? Que no són llocs foscos com antigament, sinó que hi ha molta varietat, molta informació...
No, aviam, aquí a Sabadell, així és botigues eròtiques, jo us diria que en tenim dues, a Creu Alta teniu la Reina Pícara, que va venir un dia, que és la que va portar joguines, podeu buscar en els postcats el dia que vam fer, no?, també a l'especial de joguines amb ells, i que podem aconseguir fins i tot de nou, que si dieu que aneu amb nom del programa us facin un petit descompte, que segur que serà així. N'han obert un altre recentment al centre, Love Sexting, que també és una franquícia molt neta, que a Barcelona també té altres sucursals i que també pues, tenen forces coses on podeu donar i voltar. I jo us diria que botiga eròtica ara mateix n'hi ha hagut alguna altra, i diria que Sex Shop en queda alguna altra, però botiga eròtica potser no, i si m'equivoco algú que ens truqui. Però bueno, nosaltres tenim la sort, no?, de comptar amb l'assessorament de Reina Pícara per quan el necessitem, i penso que és una botiga on bueno, tu entres com qui entra a un súper o una mica com passa amb les farmàcies, no? Si tens dudes, consulta con su farmacéutico, pues això seria una mica el mateix, eh? Si tens dubtes de les joguines, consulta amb el botiguer, que per això estan.
I que a més fan molts tallers, donen molta informació, i això també doncs, és molt important quan vas una mica perdut en aquest tema. L'última pregunta.
Em poden multar o alguna cosa per fer sexe al carrer?
De fet, sí. Aviam, tot depèn de lo sutil que siguis i del que definem per sexe, perquè mirar-se algú és sexe, i per mirar algú fins ara encara no han multat a ningú que jo sàpiga. Però és veritat que si parlem de sexe més explícit, possiblement sí, perquè estem entrant en, entre cometes, en delicte d'exhibicionisme, i no sé més quin tema més hi ha, però sí que et poden multar, no? El que passa és que és veritat que el sexe va molt enllà, i és molt ampli, no? Clar, on comença la multa? No ho sé. O sigui, quin moment algú pot ser multat per exhibicionista? No sé si és el primer petó, quan aixeques la faldilla o en quin moment comença l'exhibicionisme, no? Això hauríem de dependre molt també de la gent que et mira. Vull dir, hi ha gent que ara té una edat i que amb el primer petó ja es pensa que estan fent un espectacle i que ja hauria d'estar prohibit, i hi ha gent que, mira, que amb qui en casa t'apuntarien i tot. Vull dir que realment no, el problema és que això no depèn de qui et mira, sinó de l'autoritat que passa per aquell moment, no? Clar, hauríem de preguntar-li això a algun policia municipal, a veure quin és el grau, no, que arriba a exhibicionisme. Però és veritat que, a priori, no, inclús per anar despullat pel carrer, ara mateix encara et poden multar, no? Excepte pobles nudistes, on realment ja està com determinat que en aquest poble es pot, no?
I a més que hem de tenir en compte sempre, no?, que la nostra llibertat s'acaba, no?, quan envaeix la d'una altra, i potser, doncs, encara que algú li agradi molt practicar sexe segons quins carrers o places, evidentment, segurament el veí i la veïna no els hi agradarà.
Hauran de ser més sutils.
Això mateix. Doncs s'acaba el programa. Fins dilluns proper.
Fins dilluns, Raquel. That's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever. Al matí, amb Raquel García.